Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Les escoles i els centres de treball al País Valencià han fet un minut de silenci per recordar que avui fa un mes 222 persones van morir pels aiguats i 4 continuen desaparegudes. Un mes després, els municipis més afectats continuen encara molt lluny de recuperar la normalitat. Aquesta tarda hi ha concentracions davant dels ajuntaments. L'exlíder del PSOE a Madrid, Juan Lobato, ja ha acabat la declaració al Tribunal Suprem per aclarir quins missatges va rebre de la Moncloa sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Lobato va decidir registrar els missatges davant de notari, fet que va causar un fort malestar a les files socialistes. El PSOE vol tancar files amb Pedro Sánchez en el Congrés Federal del Partit, que avui comença a Sevilla. El president espanyol repetirà com a secretari general perquè no té rival, però hi arriba tocat per l'ofensiva político-judicial pels suposats casos de corrupció que l'envolten. Avui és Black Friday, dia de descomptes en vendes online i físiques que s'avança a la campanya de Nadal. El petit comerç, però, se'n comença a despenjar. A Barcelona, només la meitat dels comerços que s'hi van apuntar l'any passat repeteixen. I ONGs com Greenpeace alerten de l'impacte ecològic d'aquestes pràctiques de sobreconsum. Nova rebaixa de l'Euríbor, que s'ha situat de mitjana aquest mes de novembre en el 2,51%. Els que hagin de revisar la quota de la hipoteca amb aquest indicador s'estalviaran 130 euros mensuals si la revisió és anual i 100 si és semestral. Detingut el capellà de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Barcelona com a presumpte autor de dues agressions sexuals a dos joves, un dels quals menor d'edat. L'arcabisbat ha suspès cautelarment de les seves funcions al religiós. Polèmica a Torredembarra, al Tarragonès, per les multes d'un radar i la suposada manipulació de les dates per poder-les cobrar. El govern municipal ja ha obert una investigació i ha paralitzat el cobrament de més d'un centenar de sancions mentre investiga si hi ha irregularitats. Rècord d'arribada de migrants per mar a les Illes Balears. Aquest mes de novembre han arribat a les illes 1.300 persones, el doble que el mes passat. Aquest any ja han arribat a les costes de les Balears 5.000 persones, són gairebé el triple del 23 per aquestes mateixes dates. I avui arrenca la Farga de l'Hospitalet, la tercera edició de Saga, la cita de referència dels videojocs en català. El Saló del Gaming, organitzat per la Plataforma per la Llengua amb el suport del govern, fa una aposta pel talent local i posa el públic familiar al centre. Els esports.
El Barça celebra avui el 125è aniversari de la seva fundació. Ho farà amb una gala commemorativa al Liceu a 7:45 del vespre i davant de 2.000 persones. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, els expresidents Gaspar, Rossell i Bartomeu han coincidit en que avui és un gran dia per als culers i han destacat la dimensió mundial del club. Esportivament parlant, Hansi Flick ha confirmat el retorn de Lamine Yamal a la convocatòria per al Barça a les Palmes de demà al migdia. També podria tornar Ferran Torres. I en bàsquet, l'Unix Girona tornarà a enfrontar-se al Campobasso italià a la primera ronda del play-off de l'Eurocup femenina. L'anada jugarà a Itàlia i la tornada a Girona.
I el temps, cel totalment serè, amb l'excepció de la boira ben extensa i encallada al Pla de Lleida, aquí amb molt fred tot el dia i màximes per sota dels 7 graus. A la resta, temperatura més alta a la costa i a les serralades amb valors de 17 a 21 graus. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Últim divendres de novembre, en què ja comencen les presses de les compres de Nadal. Després de l'encesa de llum, sembla que tothom que pot s'aboca al consumisme, cosa fàcil, si tenim en compte que fa dies i dies que els cartells del Black Friday ens persegueixen, sobretot des dels grans centres comercials. Anirem fins a l'espai gironès per saber com ho estan vivint. També escoltarem els petits comerciants de casa nostra que es desmarquen d'aquesta tradició americana de fer descomptes abans de Nadal i que mantindran l'inici de rebaixes l'endemà de Reis. I ens farem ressò una iniciativa diferent dels botiguers de Santa Coloma de Gramenet que han decidit fer el que han anomenat Foc Friday i destinar part dels diners recaptats en les vendes d'avui als comerços de Catarroja per ajudar-los a recuperar-se de les conseqüències de la Dana, avui que ha fet just un mes dels forts aiguats al País Valencià. Segon dia de vaga dels conductors d'autobusos i autocars que demanen la jubilació anticipada als 60 anys. El seguiment avui també és irregular, segons si mirem els combois de TMB o els interurbans que connecten les comarques amb la capital catalana. Per això avui també ens fixem en com ho estan vivint els usuaris que van, per exemple, a l'Anoia, al Penedès i al Baix Llobregat. Us explicarem com actuava el grup criminal que han desmantellat els Mossos d'Esquadra per apropiar-se d'immobles de persones amb problemes econòmics. Es té constància de 18 víctimes en pisos a Barcelona, Badalona, Terrassa i Santa Coloma de Gramenet, entre d'altres. La policia ha detingut 9 persones d'aquest grup criminal, tant a Catalunya com a les Illes Balears. I ens farem ressò del cas del radar de Torredembarra, que ha posat multes en dates manipulades perquè els delictes no poguessin prescriure. El cas surt arran d'una dona que va ser denunciada el juliol quan ella no era ni a Catalunya aquell mes. I ara l'Ajuntament ha obert una investigació i, de moment, atura el cobrament de les sancions. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Dia, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El petit comerç s'ha desmarcat aquest any del Black Friday. Més de la meitat de les botigues han decidit no sumar-se a aquesta campanya de descomptes, segons han explicat diverses associacions de comerciants al matí de Catalunya Ràdio. A Barcelona, el 80% dels establiments de barri s'esperaran a després de Reis per penjar el rètol tradicional de rebaixes, i això és el que mana la tradició, segons Pròsper Puig, que és el president de Barcelona Comerç.
Això avui portem d'Estats Units, que això comença després del dia d'Acció de Gràcies, que és el dia de màxima venda pels comerços americans, però nosaltres tenim un altre funcionament comercial que fa que nosaltres les rebaixes haguessin de començar després de la campanya de Nadal. I aquí ens hem fet allò un tret al peu, justament volent importar un tipus d'acció que a nosaltres comercialment no ens interessa.
Els centres comercials sí que s'han sumat a aquests descomptes i confien fer caixa abans de la campanya de Nadal. Avui hem anat fins a l'Espai Gironès. Vaja, qui és en Fèlix Martín i en Josep Plazas. És el centre comercial que hi ha a l'àrea urbana de Girona. Fèlix, hi ha més clients del que és habitual?
Hola, bon dia, Marta. Doncs, evidentment, no vinc sovint, ni menys un divendres al matí, però sí que ens diuen que sí, que es nota, que hi ha més gent avui respecte d'un divendres qualsevol. Quan hem arribat a mig matí ja hi havia força gent omplint els pàrquings, però ara que s'acosta l'hora de dinar, potser més d'un ha sortit de la feina, segurament aprofitant i ve a comprar. De fet, la previsió d'aquest centre comercial és tenir avui un 25% més de clients respecte que qualsevol altre divendres. Pau Jordà és el gerent de l'Espai Gironès.
Un dia com avui, nosaltres esperem entre 20 i 25.000 persones, quan un divendres normal doncs, n'hi ha entre 16 i 18, aproximadament. Per tant, estaríem parlant de l'ordre d'un 20 o 25% més, segurament que un divendres normal. Demà serà un dissabte fort, més tenint en compte que avui és dia 30 i, per tant, que qui més qui menys, pràcticament tots haurem cobrat.
Opina també que les compres d'aquests dies no substitueixen les de Nadal. Sí que el Black Friday ha capgirat del tot la tendència de vendes que hi havia habitualment un mes de novembre i, de ser dels últims de facturació de l'any, s'ha situat en cinquè lloc.
Fèlix, d'on són els clients que hi ha en aquest centre i què han comprat avui?
Doncs aquí la clientela és d'arreu, la majoria, evidentment, de les comarques de Girona, però també d'Osona, i un 10-12% venen de la Catalunya del Nord. N'hem trobat de Girona Ciutat, de Sant Feliu de Guíxols, de Santa Cristina d'Aro, de Manlleu o de Montpeller. La majoria ens diuen que han vingut pel Black Friday per avançar compres nadalenques.
Sí, hem vingut una mica per aprofitar les rebaixes i mirar una mica de diferència de preus i bueno, aprofitar que no teníem els nens i fer una mica de compra.
Sí, una mica de tot, la veritat. Tot per als nens, sobretot, i una mica de tot. Sí.
Creus que val la pena?
Algunes coses sí, algunes no tant. La roba no tant, perquè han seleccionat alguns productes només per al Black Friday i altres valen el que sempre costen. Llavors, en aquest sentit, la veritat és que no hi ha cap gaire benefici.
He comprat algun llibre, alguna cosa pel meu germà així de Star Wars, per la meva neboda de l'Stitch, així, i anant donant voltes. Encara me queda un tallet.
Només en aquest centre comercial hi ha 130 botigues i preveuen tancar l'any amb 7 milions de clients.
Doncs davant aquesta voracitat dels grans centres comercials i de les plataformes de comerç digital, els petits comerciants de Santa Coloma de Gramenet planten cara i avui celebren la primera edició del Foc Friday. Es tracta d'una campanya comercial que contraposa, segons diuen, l'engany amb l'efecte emocional del Black Friday amb una campanya amb finalitats solidàries. I després de la tragèdia de l'Horta del Sud del País Valencià, David Àngela, aquí a Santa Coloma han modificat el destí d'aquesta solidaritat, oi?
Doncs sí, Marta, bon dia. Els comerços de Santa Coloma de Gramenet havien previst destinar part de la recaptació a diverses entitats locals, però després de la dana faran arribar l'import recaptat al comerç local de Catarroja, a València, per ajudar-lo a recuperar-se després de l'aiguat. La campanya consisteix a fixar un descompte pels productes que després, amb el vistiplau del comprador, es destinarà a aquesta finalitat solidària. Laia Ginesta Aldana és la presidenta de l'Agrupació de Comerç i Indústria de Santa Coloma de Gramenet.
Vam fer un gir, hem fet un acord amb una altra associació de comerç, que és el comerç de Catarroja, per poder fer aquesta aportació solidària de comerç local a comerç local, de consumidor a consumidor, vagi al comerç de Catarroja.
Des de Santa Coloma de Gramenet es vol abanderar la defensa del comerç local davant el risc que suposa el canvi de teixit socioeconòmic que comporta aquest nou model comercial, segons Ginesta.
Aquests últims 4 anys, la desertització de segons quins territoris i, sobretot, segons quins barris van quedant deserts, on hi ha una manca de servei d'un fort de pa, que és un element bàsic.
Ginesta recorda que la seva associació ha estat adherida a la PIMEC i que busquen visibilitat per poder aconseguir l'acompanyament en aquesta creuada dels petits comerciants dels municipis propers, com Barcelona, Badalona, Sant Andreu o Sant Adrià, i també de la resta de Catalunya, per poder-ne garantir la convivència. Aquest primer any, els comerciants de Constantí, el Tarragonès, s'han adherit a aquesta primera edició del Foc Friday.
Gràcies, David. I segon dia consecutiu de vegada dels conductors d'autobusos i autocars per demanar la jubilació anticipada als 60 anys. Els serveis mínims a aquesta hora són només del 20%, però com que el seguiment és molt irregular, hi ha línies on pràcticament no es nota la vaga i altres on els usuaris s'han d'esperar molta estona i els vehicles doncs van molt plens. Ara sabrem què està passant en el cas dels autobusos interurbans que surten cap al Baix Llobregat, el Penedès i l'Anoia, des de la part alta de la Diagonal a Barcelona, on hi tenim en Joan Garcia. Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Aquí hi ha molta cua, ara?
Hi ha força cua, sí, sobretot a aquesta hora d'un divendres, d'estudiants que, si estan molt endarrere de la cua, tenen por de no poder entrar, quedar-se a terra i haver-se d'esperar potser una hora, perquè avui hi ha autobusos que no passen. Una inquietud que ens transmetia, ara la sentireu, aquesta noia que s'esperava per anar a Igualada.
No ha passat el d'I-52, només passa el d'I-20, i bueno, la cola que s'ha format ara, que potser la meitat no entra a l'autobús, és perquè no ha passat, que jo entenc el motiu de la vaga, però sí que, bueno, això al final acaba afectant els ciutadans.
Al final ha aconseguit pujar, eh? No hem de patir per ella ni per la resta, almenys en aquells ha pujat tothom. També hem parlat amb usuaris que ens han dit que, per evitar llargues esperes, que això és el que es troben avui alguns, trobarien bé una informació més al detall per part de les operadores d'horaris d'autocars que surten en comptes només del tant per cent del servei.
Ahir vaig esperar més a la tornada i a l'anada també. Sí que seria favorable que, en comptes de dir-nos un 20% o un 40%, ens diguessin els busos que surten a les 10, a les 11 i a les 12, i fins les 4 de la tarda no sortirà cap altre.
Al matí, usuaris que arribaven del Maresme ens han explicat que algun bus ha anat tan ple que les últimes parades ja no s'hi cabia.
Això, els busos interurbans i els urbans de TMB Barcelona, com van en aquests moments?
TMB ens ha dit que ara mateix té el 60% dels autobusos que serien habituals a aquesta hora circulant en servei, quan els mínims serien només del 20. Veiem que alguns sí, realment van molt, molt plens. Per tant, avui sí es pot, millor optar pel metro o el tramvia, que tenen més capacitat. L'aerobús cap a l'aeroport també l'hem anat a veure, no hi ha cap incidència, té servei habitual, com tampoc no noten la vaga els usuaris de Tuxal, els busos metropolitans del Barcelonès Nord, i és que aquí domina la UGT, que, recordem, és el sindicat que la primera jornada, la de fa un mes, va convocar la vaga, però ara se n'ha desmarcat.
D'acord, doncs gràcies, Joan Garcia, bon dia.
Bon dia.
Els Mossos d'Esquadra han detingut el capellà de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Barcelona, al barri del Guinardó, com a presumpte autor de dues agressions sexuals a dos joves, un dels quals és menor d'edat. Els fets s'haurien passat el 15 d'aquest mes de novembre, Manel Laborda.
Sí, l'endemà dels fets, la família del menor ho va denunciar als Mossos. En una nota que ha fet pública avui, l'arcabisbat explica que el 16 de novembre va decidir apartar cautelarment el capellà de les seves funcions fins que s'aclareixi tot plegat. La família del menor i el religiós van exposar la seva versió dels fets a l'arcabisbat de Barcelona fa 15 dies i va constatar que eren explicacions completament contradictòries. El rector té prohibit celebrar cap missa o acte públic a l'espera que avanci la investigació dels Mossos d'Esquadra.
I Manresa condemna amb contundència l'agressió homòfoba que es va produir a la ciutat la nit de la Castanyada. L'Ajuntament ho qualifica de fets molt greus i el col·lectiu LGTBI el Darull d'intolerables. Un menor va perdre la visió d'un ull en ser colpejat per un jove a la sortida d'un bar. Anem a Manresa. Nàtia Dillan, sabem alguna cosa més d'aquesta brutal agressió?
Sí, Marta, bon dia. Doncs mira, sabem que el presumpte agressor, un jove de 27 anys, detingut la mateixa nit dels fets pels Mossos, està en presó provisional, segons hem sabut de fonts judicials. I pel que fa a reaccions, com us dèiem, el consistori ha emès un comunicat on explica que ha contactat amb la família del menor i s'ha posat a la seva disposició. També diu que està preocupat per l'increment d'agressions d'aquest tipus arreu del país i demana un enduriment de les penes pels agressors. En declaracions d'aquesta emissora també ha estat molt contundent Saúl Blanc, membre del col·lectiu LGTBI l'Aldarull.
No només com en aquest cas hi ha hagut un adult que ha decidit agredir a un menor per la seva orientació o per la seva expressió de gènere, sinó perquè hi ha tot un sistema darrere que això ho alimenta. I això va des dels discursos d'odi que circulen per les xarxes a totes les persones que coneixen l'agressor i que li deuen d'haver estat rient les suposades gracietes de bromes homofòbiques que deu haver anat fent durant tot el temps, als col·legues seus que estaven allà i no van fer res per parar-ho.
Blanc també ha demanat la implicació de tota la societat per aturar aquesta xacra.
Encara abans de l'àrea de servei, acabem de saber que 4 persones han quedat ferides lleus aquest migdia en una explosió a l'Eixample de Barcelona. En concret, ha estat al carrer València, el número 507. Això és cantonada Castillejos, a prop, per cert, de la Sagrada Família, Mònica Mas.
Sí, els bombers de la ciutat informen que s'estan fent feines de desenrunament i valoració estructural de l'edifici. L'avís s'ha rebut a 11:15 d'aquest matí. També s'han activat unitats de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra i els 4 ferits els ha atès personal sanitari del sistema d'emergències mèdiques. De moment no se saben les causes de l'explosió, però s'ha tancat la clau del gas.
Doncs ara que passen 2 minuts, d'un quart de dues, sí, en l'àrea de servei. Que vol dir que primer mirem com tenim la circulació i el transport públic, doncs ja ens ha quedat clar com afecta la vaga, però controla tot plegat la Cèlia Quintana. Bon dia, Cèlia.
Bon dia, Marta. Doncs, a banda de la repercussió que té la vaga d'autocars i autobusos amb serveis mínims que explicaven entre el 20 i el 40%, la resta no tenim constància d'incidències destacables i pel que fa al trànsit rodat, a aquesta hora sí que us trobareu aturades a diferents punts. Per exemple, a l'inici de la C58 de sortida de Barcelona, a l'eix transversal a Folgarola, sentit Caldes de Malavella, per un accident que hi ha hagut fa molt poca estona. També es dona pas alternatiu a la C59 a Caldes de Montbui per una topada, afecta amb retencions a banda i banda. La C35 amb vehicles del tot aturats a Sant Celoni, sobretot sentit sud, per unes obres i també retencions a l'N2 a Pallejà o a la ronda litoral de Poblenou a la Barceloneta, sentit Llobregat. Afegiu un carril tallat a la P7 d'Ulldecona, sentit Castelló, aquí retira un camió accidentat des de primera hora del matí, no afecta amb retencions. Això és tot.
Gràcies. I atenció, si aquest cap de setmana heu d'agafar el metro Badalona, la línia 2, que és la Lila, estarà tallada entre les estacions de Gorg i Pompeu Fabra des de dissabte a les 10 de la nit i tot diumenge. S'ha de fer obres de manteniment en aquest tram i allà hi haurà, durant aquest període, un servei d'autobús. I avui comença a funcionar el Barcelona Christmas Tour, que és una ruta nocturna que es fa amb un autobús de 2 pisos, com el bus turístic, pels espais de les ciutats il·luminats amb la decoració nadalenca. Entre 6:45 de la tarda i 8:45 del vespre fa entre 4 i 6 sortides diàries en funció de la demanda. L'any passat va portar més de 9.000 persones. I ara el temps, la previsió per avui al cap de setmana amb el Dani Ramírez.
De moment, fins que no arribi el proper canvi de temps, que ara en parlarem, pot ser cap a dilluns, nit, dimarts, i per cert, no gaire intens, no gaire fort aquest canvi, s'ha de mantenir l'anticicló, l'estabilitat, inversions tèrmiques acusades, i per tant, molta diferència de temperatura entre les valls i les muntanyes aquesta nit. Un cop més, pràcticament no ha glaçat alta muntanya. a les valls de la Cerdanya, 2, 3, 4, 5 sota 0, i a 2.500 metres, 4 positius a la Tosa, 2.500 metres. 4 sota 0 a Ger, 5 sota 0 a Das, a l'aeròdrom. Hi ha hagut temperatures, per exemple, de 2 sota 0 al Pont de Suert, Cervera, al límit de la Boira, 1 sota 0, 1 sota 0 també a Torà, a Llorac, a Prades, 2 sota 0. Per tant, nit freda, però després, fora d'aquests llocs de boira, la temperatura es dispara o puja força, màximes de 17, 18 i arribant als 20, 21 graus en punts de la costa i del prelitoral. Insistim que els llocs afectats per la boira baixa, aquí la temperatura és molt freda, gairebé de cura hivern, a màximes de 5, 7, 8 graus, i probablement ja les properes nits tinguem alguna petita boira gebradora aïllada, no pas de forma general a tot el Pla de Lleida es pot donar aquest fenomen, o boira també cap a la Ribera d'Ebre i la Conca de Tremp. Alguns núvols baixos a la Costa Brava i diumenge alguns núvols que podrien avançar a altres sectors del litoral i prelitoral.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Desarticulat un grup criminal a Catalunya dedicat a estafar persones amb problemes econòmics. Feien signar les víctimes poders notarials, s'apropiaven dels seus habitatges i contractaven préstecs al seu nom. Hi ha almenys 18 afectats, la majoria persones grans. Els Mossos investiguen una notaria de Barcelona i han detingut 9 persones, entre les quals advocats, fiscalistes i fins i tot gestors immobiliaris. Tot això s'acaba d'explicar a la Comissaria Central de Barcelona, on hi tenim el nostre company Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Molt bon dia, Marta.
Tot això comença, Miquel, amb un cas que es detecta a Premià de Mar, al Maresme.
Sí, sí, en què un bufet d'advocats idea un pla per apropiar-se del pis d'una persona difunta, on s'arriben a disfressar amb una perruca i fer-se passar per aquesta persona, firmar uns poders i vendre el pis. Això destapa un entramat d'operacions on els detinguts s'apropiaven de pisos amb persones amb dificultats econòmiques. Amb enganys obtenien aquests poders notarials que explicava, s'apropiaven de l'immoble, que posteriorment venien a testaferros. Carlos Lamiel és el sergent responsable de la investigació.
Denominado en comú era que necessitaven els diners i una part era que necessitaven un crèdit i l'altra part era que aquestes persones volien vendre el domicili perquè igual venia d'una herència i tenien unes càrregues. Volien diners ràpidament. Alguns rebien diners però de manera molt irrisòria. Hi havia una venda d'un pis aquí a Barcelona que va costar 50.000 euros i després l'euro criminal la va vendre per mig milió.
Els guanys, per tant, eren fabulosos. El poder notarial, per cert, dels testaferros els tenia el líder del grup, que tenia aquest perfil, segons explica el sergent Lamiel.
Tenia un perfil del líder del grup, que és una persona molt narcisista, és una persona molt intel·ligent. L'estructura una mica del grup era de que el bufet d'advocats se dedicava a una de les persones a buscar aquest tipus de víctimes. Una altra persona falsificava o manipulava molta documentació que després entrava a Hisenda. En les entrades es va trobar uns 100 indicis entre escritures, poders generals...
Amb tots aquests indicis, la policia no descarta que aflorin més víctimes en les pròximes setmanes, i és que moltes persones desconeixien que havien estat estafades i creien que tot havia sigut una operació legal.
En fi, la condició humana, segons qui. Gràcies, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
La Generalitat ja té en marxa la construcció de 4.000 habitatges públics dels 50.000 que va anunciar el president Illa, i compte que aviat se'n podrien començar a edificar 20.000 més amb els terrenys que els ajuntaments ofereixen en la convocatòria de sòl a principis de l'any que ve. Jordi Canal.
Bon dia. L'objectiu dels 50.000 pisos va prenent forma, segons la consellera Sílvia Paneque. La titular de Territori ha concretat els pisos que ja s'estan edificant, o fins i tot ja estan edificats, aquests 4.000, i els que es preveu que estiguin enllestits entre els anys 2027 i 2028 i que seran sobretot a l'àrea metropolitana.
Ens atrevim a donar aquesta xifra perquè sí que grans zones com àrea metropolitana o com l'Arc tenien estimacions ja fetes, i per tant quan us diem 20.000 és una aproximació bastant certa.
També calculen que hi ha sòl menys desenvolupat, pendent de projectes i planejaments, per construir 120.000 pisos públics més, la meitat de lloguer. A banda, es continua explorant fórmules com la compra de pisos ja construïts, com s'ha fet amb els d'Immocaixa.
Doncs l'habitatge també s'ha entrat al ple de l'Ajuntament de Barcelona després de la manifestació de dissabte. El ple ha aprovat destinar un mínim de 150 milions d'euros del pressupost d'aquest mandat per adquirir edificis per tanteig i retracte. La proposta dels comuns ha rebut el suport del govern del PSC, Junts i Esquerra, Jordi Corbalan.
L'objectiu és que aquests habitatges no acabin en mans de grans tenidors. En concret, la proposta aprovada planteja la compra de 130 habitatges en 8 blocs al barri de Gràcia i un més al carrer Mallorca, a l'Eixample. La líder dels comuns a l'Ajuntament, Janet Sanz, ha defensat la proposta.
Que la ciutat de Barcelona, qui està adquirint aquests blocs, aquests edificis, aquests habitatges, són els especuladors. I l'Ajuntament té una eina boníssima per fer-hi front.
La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Laia Bonet, assegura que des de començament del mandat han adquirit una vintena de finques per aquest sistema i ha negat que hagin alentit el ritme de compres del govern d'Ada Colau. En tot cas, Bonet ha recordat als comuns que per comprar finques cal tenir pressupostos.
Vostè ens demana un increment de recursos en com a mínim 150 milions d'euros aquest mandat. Com en moltes altres qüestions, estem parlant de pressupostos, serà molt benvinguda la proposta.
El ple ha aprovat definitivament els canvis en l'ordenança de circulació que faran obligatori l'ús del casc per circular en patinet a partir de l'1 de febrer. Bicicletes i patinets no podran circular per les voreres, excepte en el cas de les bicis quan els usuaris siguin menors. El ple també ha distingit Grant Dalton, l'organitzador de la Copa Amèrica de Vela, amb el títol honorífic d'amic de la ciutat. Comuns i Esquerra hi han votat en contra.
Polèmica a Torredembarra, al Tarragonès, per les multes d'un radar mòbil i la suposada manipulació de les dates per evitar la seva prescripció. El govern municipal ja ha obert una investigació i ha paralitzat el cobrament de més d'un centenar de sancions després que l'oposició hagi denunciat el cas. Manel Sastre, com es van saber les suposades irregularitats?
Hola, bon dia. Sí, el cas el va destapar una afectada per aquestes sancions que en va rebre una amb una data en què ella era fora de Catalunya. L'oposició municipal assegura que hi ha més de 170 sancions amb sospites que s'hagi manipulat la data de la infracció. Carles Fuixet és regidor d'Alternativa per Torredembarra.
Hi ha hagut un tipus de modificació documental. Això podria ser un delicte. A partir d'aquí és quan nosaltres ens ha de totes les armes i comencem a demanar expedients i informació.
Durant la campanya de trànsit feta durant 3 dies del mes de març passat a la carretera d'accés des de l'AP7 i la N340 al poble, el radar mòbil va interposar unes 500 multes i d'aquestes 175 no es van enviar a l'ENS base, que és qui les gestiona, dins del termini de 45 dies, i segons Fuixet es va canviar la data de la sanció de març a maig. L'oposició vol ara que es revisi la gestió de les sancions dels últims anys.
Una investigació fins a 5 anys enrere. Es podia detectar si realment hi ha hagut alguna pràctica abusiva en més ocasions. Creiem que no hi és i volem saber el motiu.
I des del govern, Manel, què hi diuen?
Doncs des de l'Ajuntament, l'alcalde Valé Pino va explicar ara fa uns dies l'últim ple que es va detectar un error i que ja se n'ha informat a base perquè paralitzin els expedients. Al mateix temps, s'ha obert un expedient informatiu reservat.
Si hi ha hagut algú que ha fet alguna cosa malament, s'ha de veure si hi ha mala intenció o si és una errada, i per tant, quan tinguem tota la informació, que encara no disposem, de com ha anat tot i de tots els inputs que hem de rebre, no dubti que prendré totes les mesures que siguin necessàries.
Torredembarra ja té un antecedent polèmic amb els radars mòbils. El 2011, just al mateix tram, una rebaixa del límit de velocitat va comportar una allau de multes que va indignar els veïns. El govern va acabar fent marxa enrere i retirant les denúncies i tornant també les que havia cobrat fins a arribar a un import de 150.000 euros.
Adif ha aturat les obres per construir un aparcament provisional a l'estació d'alta velocitat del Camp de Tarragona. L'Ajuntament de la Secuita ha decretat la paralització dels treballs fins que el gestor ferroviari no hagi completat els tràmits corresponents. Ricard Boigas, com afecta això als terminis dels treballs?
A veure, Adif preveu que aquest procediment burocràtic no impedirà que es compleixin els terminis d'execució i que l'aparcament estigui operatiu abans de Nadal. Diuen que l'aturada és provisional, que estan actuant en uns terrenys propis que no estan sotmesos a la necessitat de demanar demanar llicència segons la llei del sector ferroviari i que, a més, ho fan per atendre una necessitat d'interès general. I què diu l'altra part? Doncs l'alcalde de la Secuita, Eudald Roca, ens ha explicat que ha parlat amb representants de DIF i els ha dit que estan disposats a agilitzar els tràmits sobre el reglament d'usos dels terrenys, però que els hauran de fer.
Hem quedat amb DIF que els seus serveis tècnics es posarien en contacte amb els serveis tècnics de l'Ajuntament i intentarem solventar per part nostra, en tota la bona voluntat, aquesta premissa, per respecte amb els usuaris, que són els que tenen la necessitat, que ja fa temps que nosaltres reclamem, de l'abandó d'aquesta estació en quant a l'aparcament.
Bé, per entendre tot això, cal tenir present que Roca està empipat amb DIF perquè no li han dit res. A més, fa uns mesos va oferir uns terrenys municipals per fer un aparcament provisional precisament per atendre l'increment de passatgers que utilitzen alta velocitat com a alternativa al tall de Rodalies. Apunta que el Departament de Territori no ha dit ni piu.
El Departament de Territori no ens va donar resposta. Sé que va haver una proposició al Parlament de Catalunya que es va aprovar, que va dir que s'acceptés i que es pogués fer aquest aparcament dissuasori, però això no evita que Adif, pel seu compte i risc, comenci unes obres sense encomanar-se
a
ningú.
A tot això hem d'afegir que l'Ajuntament de la Secuita també tramita des del 2017 la construcció d'un aparcament pròxim a l'estació a preus reduïts per a 650 vehicles. La seva execució està pendent de la construcció d'uns accessos que ha de fer la Generalitat.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Després de 50 dies de vaga dels treballadors de la recollida d'escombraries, a Llorenç del Penedès s'han tret les muntanyes de brossa acumulada al punt d'emergència, després que l'alcaldessa hagi signat un decret d'emergència sanitària. El mateix han fet els alcaldes de l'Arbós i de Sant Jaume dels Domenys, que entre avui i demà també tindran una empresa externa netejant els punts crítics del municipi. Montse i Gener Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Montse, aquesta recollida que s'ha fet, segons els alcaldes, per evitar la proliferació de rates i el risc d'infeccions per la població, que és una mesura puntual i que la vaga continua, no?
Sí, continua. En això no hi ha cap canvi, de moment. Les negociacions no tenen cap avenç, segons el que ens han dit els treballadors. De moment, la novetat sobre el terreny, almenys a Llorenç del Penedès, ara a aquesta hora, és que les bosses d'escombraries que sobreixien del punt d'emergència, ocupant voreres i escampades pel carrer, ara ja no hi són. Demà està previst fer-ho també a l'Arbós, que ara mateix té milers de bosses apilades formant una muntanya de diversos metres d'alçada que s'estén al costat del camp de futbol amb una pudor que no et pots ni acostar. I a Sant Jaume, l'alcalde també ha signat aquest decret d'emergència sanitària, que és l'opció que han trobat, com diu l'alcaldessa de Llorenç, Montse Ventosa.
Única i exclusivament aquesta empresa el que farà serà una mica posar ordre en els punts que tenim identificats que presenten problemes de salubritat.
I aquest és l'anunci que fa l'alcalde de l'Arbós, Joan Sans.
Demà dissabte portarà a terme l'empresa Fomento la retirada de l'àrea d'emergència, l'actuació retirada. No es posa el comptador a zero.
Això és el que ens deien els veïns que avui anaven a tirar la brossa a Llorenç i s'han trobat que ja estava net.
Ja era hora.
No, molt millor que tenia aquí tota la porqueria fent pudor al costat d'una residència d'avis, a més, eh?
Ja estava molt malament tota la població, a tot arreu, tots els carrers. La gent és que ja no sabia on tirar la brossa.
Està molt bé, ara sí.
De paciència, no? Otra solució no hi ha, no?
Ho trobo bé. Higiènicament s'ha de fer alguna
cosa. Ara aquest decret dels alcaldes està en mans dels advocats dels treballadors que estan en vaga, que volen denunciar aquesta contractació d'una empresa externa i que ho veuen com una ingerència en el dret de vaga i fan aquesta acusació.
El problema que tenim, bàsicament, és un. És que els ajuntaments d'Esquerra Republicana i PSC de Catalunya el que estan fent és ajudar l'empresa i matxacar els treballadors.
El Departament de Treball ha fixat el pròxim 3 de desembre perquè les dues parts s'asseguin a negociar.
I ara ens hem ressò d'un anunci important de la consellera de Salut que afecta les embarassades que volen tenir els seus fills a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Fa unes setmanes sentíem en aquest programa les queixes de les dones que hi van a tenir els seus fills per l'espai on han de passar el procés previ. Doncs bé, la consellera Olga Pané ha anunciat que al llarg de l'any que ve les embarassades guanyaran en intimitat, un fet que ara no tenen. L'anunci l'ha fet la consellera des del pont de Montanyana, on ha signat una renovació del conveni amb l'Aragó per l'atenció d'urgència dels pacients de la franja. Allà hi ha el nostre company Pere Genalvarez. Bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Parlem d'aquest anunci que ha fet la consellera.
Sí, Olga Pané ha dit que els arquitectes estan treballant en el projecte per eliminar la separació de les embarassades i les seves parelles a través de cortines i disposar d'una separació que garanteixi la intimitat. Això en una primera fase, al llarg de l'any que ve, i més endavant abordar una segona fase un cop s'acabin les obres que s'estan fent als quiròfans per dedicar més espai a la secció d'obstetrícia.
Abordar-ho en dues fases. Una primera fase que garanteixi la privacitat de les dones que van a l'Arnau. Per tant, una cortineta no ens sembla una manera de garantir la privacitat. Per tant, aquí nosaltres el que volem és trobar solucions que siguin més rígides, més físiques i que realment garanteixin la privacitat i el poder estar fent tot aquest procés amb la parella que com desitgin.
Un anunci que ha fet a preguntes dels periodistes després de signar una renovació del conveni amb el conseller de Salut de l'Aragó per continuar atenent els pacients que requereixen una atenció dels serveis d'urgència de les dues comunitats. Es calcula que això beneficia uns 55.000 aragonesos i uns 30.000 catalans que viuen a la franja. Més endavant es renovarà el conveni per l'atenció primària i hospitalària, que també està caducat, tot i que no s'ha deixat de prestar.
Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
Els productors de boví miren amb recel com avancen les negociacions entre la Unió Europea i el bloc comercial Mercosur, que inclou països com l'Argentina, el Brasil, l'Uruguai i el Paraguai. Això perquè un dels punts clau de l'acord permetria l'entrada de gairebé 100.000 tones de carn de vaca, que, evidentment, competirien directament amb la producció que es fa aquí a casa nostra. Julià Albacar, Lleida, denuncien que aquesta carn no es produeix amb les mateixes condicions que les que fixa, per exemple, la Unió Europea.
Bon dia, Marta. Exacte. Es queixen que les regulacions de benestar animal, generació de residus i productes fitosanitaris aquí són més estrictes i que fan disparar els costos. Amb l'entrada d'aquesta carn, calculen que els preus per peces nobles, com per exemple un filet, poden caure fins un 30% i que això farà que la producció local sigui insostenible, a banda dels problemes que ja arrossega el sector. Sentim Oriol Canal, president de Soprovac a Catalunya, l'Associació de Criadors de Boví.
Tot això pot afectar en què ja estem perdent cabanya i podem perdre molt més. De fet, hi ha les previsions de que se'n perdi. Hi ha molt poc relleu generacional i el que necessitem justament és que se'ns defensi i que puguem continuar treballant.
Els productors lamenten que se senten moneda de canvi i reclamen compensacions. Jordi Armengol, d'Unió de Pagesos, i Esmeralda Rourera, de JARC.
El que no pot ser és que l'agricultura continua sent moneda de canvi amb països tercers per exportar tecnologia, no? I importar productes agraris i baixar els salts a productes agraris.
Pues controlar les importacions i almenys que tinguessin les mateixes condicions que els nostres productes.
I asseguren que també apostant per producte local es contamina fins a un 66% menys.
La nostra producció contamina un 66% menys que la mitjana mundial. Aleshores, a mesura que nosaltres ens van ficar més regulació, però alhora estan obrint els mercats, i la contaminació al final és un problema global.
Una denúncia a la qual s'han sumat també altres entitats agràries, com el Gremi Revolta Pagesa. Per tot plegat, no descarten mobilitzacions més endavant. Recordem, Marta, que les negociacions entre la Unió Europea i el bloc de Mercosur per signar un tractat de lliure comerç fa més de 20 anys que s'allarguen. Ara, però, coincidint amb la cimera del G20, s'han accelerat les converses entre els dos gegants comercials.
A Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, avui arrenca la Fira de Sant Andreu, que és una de les referències de la pagesia de la demarcació i, de fet, una de les més antigues que es fan a Catalunya. Hi ha referències des del segle XIV. Clara Jordana, avui és una fira multisectorial que omplirà Torroella de visitants tot el cap de setmana.
Sí, la Fira de Sant Andreu, Marta, continua sent punt de trobada a la comarca. Ja era el principal mercat de compra i venda de bestiar i fa temps que l'oferta es va ampliar amb maquinària i eines agrícoles, concessionaris de vehicles, un mercat ecològic i de productes artesanals. Tot això, a més d'un munt d'activitats lúdiques fins diumenge, com ha destacat pel Catalunya al Dia l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí.
Omplim dos passejos d'expositors i també l'Auditori Espai Ter, que per aquestes dates doncs es transforma en un autèntic centre d'exposicions. La Fira Ramadera està al voltant de les esplanades que envolten l'Espai Ter.
Deu haver-n'hi ben poques fires que de forma documentada, Clara, puguin presumir de ser tan antigues.
Sí, potser la de Sant Miquel de Lleida, però no gaires més. Aquesta arrenca exactament l'edició 630. N'hi ha referències des de l'any 1370. En els seus inicis, la Fira de Sant Andreu durava 15 dies i només es va suspendre una vegada per unes pluges torrencials al segle XIX. Per l'alcalde, demostra la importància que té encara el primer sector a banda de l'activitat turística.
Devia haver plogut molt i molt i la gent no devia poder arribar a Torroella perquè el terra devia estar totalment superat i tota la plana inundada d'aigua.
La fira ha arrencat amb una jornada tècnica sobre la poma i demà dissabte obrirà el recinte firal amb entrada gratuïta. En paral·lel hi ha mostres de maquinària antiga, d'animals i diumenge un clàssic, la 32a edició del concurs de gossos de tura.
Són 2:15 de dues, tot a punt per la Fira de l'Avet d'Espinelves, a Osona, una de les fires nadalenques més emblemàtiques. Aquest any hi haurà més parades i més aparcament disponible per mirar d'encabir, a partir de demà i fins al 8 de desembre, uns 90.000 visitants procedents de tot Catalunya. Com sempre, Nati, el principal repte és com gestionar aquesta allau de visitants en un poble tan petit que no arriba als 300 habitants.
Ah, exacte, Marta, bon dia. Aquest és una mica el quid de la qüestió, no? La mobilitat, tot un repte aquests dies, sobretot en cap de setmana i durant el pont de desembre, quan es repeteixen de ben segur els col·lapses de cada any. Doncs mira, justament per això, aquest any tornen a augmentar a Espinelves de manera significativa les places d'aparcament. Se n'afegeixen 300 més, que se sumen a les 200 que es van posar l'any passat. El preu, 5 euros per aparcar tot el dia. Antoni Tallà és l'alcalde.
En dos anys, on hem ficat 500 cotxes més, és molt. Vull dir que hem guanyat aquest any 300 places de pàrquing ben bé a l'entrada. Hem esplanat tot un camp.
El que també creix, com dèiem, són les parades. N'hi haurà una vintena més d'articles de Nadal. Això fa un total de 120 parades, però d'avets, tinguem-ho clar, només n'hi ha 7. És de bon tros, doncs, la minoria, com veieu. La previsió és vendre uns 3.000 arbres de Nadal a la fira a un preu semblant a d'altres anys.
Escolta'm, Nati, i els avets aquest any, què tal?
Doncs mira, les pluges d'aquest any han fet que tinguin molt més bon aspecte amb les fulles més brillants i llargues, i sembla que això podria animar les vendes, ens deia el David Masferrer, de l'Arborètum de Mas Joan d'Espinelves.
Aquest any, el haver plogut sí que crida la gent a tornar a provar de plantar l'avet al jardí o de comprar simplement l'arbre de Nadal. El tenir més bona presència, doncs també a la gent li dona més confiança de posar-lo.
A Espinelves, el gruix de les vendes es fan durant la Fira de l'Avet, quan molta gent aprofita en família per fer-ho ja com una tradició més d'aquestes dates.
I una altra tradició, gràcies, Natis, que avui comença la Fira de Santa Llúcia de Barcelona, un esdeveniment nadalenc que es podrà visitar fins al 23 de desembre. La fira, amb una antiguitat de 238 anys, es considera el mercat nadalenc més antic del món i, com també és tradició, està situada un any més a la plaça de la Catedral. Com a novetat, aquest any hi haurà 15 arbres de Nadal il·luminats, Sara Canyeter.
Sí, la fira va néixer el 1786, que es diu aviat, i des de llavors ven tot tipus de productes nadalencs, la majoria artesanals. Enguany hi ha al voltant de 160 parades, on es venen pessebres i altres figures, i els treballadors destaquen que el caganer i el tió continuen sent les figures més demanades. Molts d'aquests negocis són familiars i segueixen la tradició des de fa moltes generacions. La Carme Voltes és de les firaires més veteranes.
Jo fa molts anys, després de la guerra, i venir. Soc molt gran, jo, ja. A mi sempre m'ha sigut un dia molt alegres i molt festius. Ara és més llarga, abans la fira era molt curta. Abans començava per la Puríssima i ara doncs, comencem 8 dies abans i ja està més.
La fira atrau molts turistes i famílies de la zona, també, i entre els visitants els firaires diuen que cada vegada s'hi apunten més joves, entre ells l'Ariadna, que la visita sovint.
Jo cada Nadal acostumo a venir uns quants cops aquí a passejar, però això, a mirar, a veure botigues... De fet, vinc aquí perquè al final els meus pares també m'han portat cada any. El Nadal és com que els Reis els he viscut sempre amb una il·lusió tremenda i sí, a casa sí.
A més dels figuraires, hi ha parades amb arbres de Nadal, tot tipus d'artesanies i altres decoracions nadalenques.
S'ha posat en marxa la segona edició del programa Dones al Mar, que busca incrementar el nombre de dones al sector i assegurar el relleu generacional. Quatre estudiants de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya en formaran part. Jordi Barranca, podríem dir que la intenció és generar referents i crear uns vincles que ajudin les actuals estudiants, oi?
Bon dia, Marta. Sí, així és. Una relació que comença amb el mentoratge i que pot durar al llarg dels anys. És el cas d'una de les parelles que es van formar l'any passat, la de la Glenda Grandes i l'Andrea Borràs.
Per mi ha sigut molt gratificant. Porto anys al sector i potser en altres ens ha faltat una mica de figures femenines. També entenc que per nosaltres ha sigut un bon aprenentatge d'aprendre d'elles, de com estan avui a dia obrint-se en el sector.
Lo pogué anar amb la meva mentora al seu puesto de treball i que em deixés portar la barca, això va ser molt enriquidor. Bueno, també t'expliquen que sí, que pot ser tu veus amb elles que han arribat en un punt, però bueno, que no és fàcil. Lo que t'animen a seguir endavant i no rendir-se.
De fet, l'Andrea durant l'estiu va estar treballant al sector gràcies a una de les mentores. La intenció és que les noies trobin referents en un món molt masculinitzat. Vicent Martínez, gestor de l'escola, destaca com s'organitzen les mentories.
El que es vol fer és fer quatre grups d'acompanyaments a tres sectors. Un seria el sector d'esbarjo, l'altre el sector de pesca professional i l'altre el sector de la marina mercant. D'esta forma quedaria complet el que és tot el panorama marí on poden desenvolupar professionalment.
El programa interessa i molt a les actuals estudiants. És el cas de la Núria i la Mireia.
Realment jo estic una mica desorientada en aquest sector i tindre una mentora a qualsevol de les que estem aquí a l'aula ara mateix ens podria ajudar molt per arribar a orientar-nos o simplement a guiar-nos una mica en aquest camí per escollir un sector laboral.
Ha sido interesante y creo que es muy importante para la hora de empezar en este sector tener un acompañamiento.
Ara comença aquest procés de selecció que s'acabarà en les properes setmanes. A tot el sector pesquer hi ha només censades, atenció, un 2,4% de dones.
La Universitat de Girona millorarà l'experimentació amb robots submarins gràcies a una embarcació que tindrà a partir d'ara al port de Sant Feliu de Guíxols. És una nova eina del Centre de Robòtica Submarina que s'ha convertit en referent en la fabricació d'aquest tipus d'aparells. Maria Rovira, quina serà la funció d'aquesta nova embarcació?
Doncs, bàsicament, permetrà provar al mar robots que es fabriquen al Centre d'Investigació Robòtica Submarina de la UDG, el CIRS, i comprovar el seu funcionament en situacions reals. Tot i que ja es disposava d'una embarcació, aquesta nova s'ha volgut adaptar a les necessitats de recerca del futur. Ho explicava Pere Ridau, director del CIRS.
Ens ha de permetre validar la tecnologia que desenvolupem al Centre d'Investigació en Robòtica Submarina en condicions reals d'operació en el mar. De fet, ja en disposem d'una altra embarcació prèvia, més petita, amb moltes limitacions, però aquesta embarcació per primera vegada ha estat construïda i dissenyada ja pensant en el tipus de validacions experimentals amb diversos vehicles submarins de manera simultània, no?
Els robots que es provaran serveixen sobretot per mapejar el fons marí a través de càmeres o sensors acústics allà on no hi ha prou visibilitat. La intenció és poder experimentar alhora amb diversos robots que treballen de forma autònoma.
En aquests 20 anys hem desenvolupat tecnologia de vehicles submarins autònoms, és a dir, vehicles que funcionen sense cable, que els programes, els llances a l'aigua, fan la seva missió, recuperen les dades i tornen. No? Amb aquesta embarcació prèvia hem desenvolupat aquest tipus de coses, però estem molt limitats. Necessitem més espai per poder abordar noves aplicacions en les quals varis vehicles subaquàtics col·laboren conjuntament per fer una missió o més ràpida o més eficientment. I això era impossible, no?
Estem parlant d'un centre de robòtica submarina, Maria, que s'ha convertit en referent mundial, oi?
Sí, segons el rector de la UDG, Quim Salvi, hi ha pocs fabricants de robòtica submarina al món i el centre de la Universitat de Girona n'és un i subministra aquest tipus de maquinària a molts països.
Som referents a nivell de recerca i som referents també a nivell de transferència perquè tenim molts contractes industrials de transferència de coneixement i de transferència de tecnologia a empreses, però és que, a més, la Universitat de Girona ha creat una empresa per vendre aquesta tecnologia dels robots submarins arreu del món, no?
Aquest centre dissenya i fabrica robots submarins que posa a prova primer en una piscina al Parc de Recerca i, posteriorment, al mar.
Ara passa un minut i mig a tres quarts de dues. L'Hospital Parc Taulí de Sabadell és un dels pocs centres públics catalans que disposen d'una màquina que evita o, com a mínim, redueix la caiguda dels cabells després de rebre quimioteràpia. No és apta per tots els malalts, només pels que reben determinats tractaments. Anem a Sabadell. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
El mètode es basa en el refredament del cuir cabellut.
Sí, exacte. Es tracta de mantenir la temperatura del cuir cabellut entre 18 i 20 graus de manera constant durant tota la sessió de quimioteràpia. Li hem demanat que ens ho expliqui a la Isabel Salinas, que és infermera i referent de l'Hospital de Dia d'Oncologia del Parc Taulí.
Refredar el cuir cabellut per evitar que la quimio arribi fins al fol·licle del cabell i provoqui la seva caiguda. És un cas que es posa a la pacient. La pacient, abans de posar-li segut de mullar el cabell, es comença a fer com un prerefredament que és bastant exagerat. Llavors el que fem és donar-li un analgèsic perquè no noti aquest canvi de temperatura tan fort i li provoqui algun mal de cap. I després hi ha una temperatura contínua fins que finalitza la quimio.
No funciona amb tots els tractaments, només per aquells tumors sòlids que reben aquests fàrmacs.
Les persones que facin tractament amb Taxol o Carbotaxol. S'ha vist amb estudis que és amb aquestes quimios amb les que el cabell es manté i no cau.
Al Parc Taulí, la màquina funciona des del mes d'abril. Han fet servir aquest sistema 8 pacients.
Són esquemes de quimio per neus de mama o d'ovari. Hi ha altres neoplàsies que aquests esquemes estan com opció per posar-ho i tenim homes que també els estan fent. Com venen de quimioteràpies prèvies que ja els hi havien provocat alopècia, no són candidats per fer-ho perquè ja venen sense cabell.
I també has parlat, Marta, amb una pacient que ja ha acabat el tractament.
Sí, és la Maria Pellicer. Ella era la segona vegada que tenia un diagnòstic de càncer, però el primer cop que li oferien fer servir la màquina que redueix l'alopècia.
Yo salgo de otra quimio que sí que he perdido todo el pelo. En este tratamiento yo creo que he perdido como el 60% del cabello. Yo me lo noto, pero la gente que no me conoce no me lo ha notado. A las personas que tienen un pelo que está fuerte y lo tienen bien, sí que se lo recomiendo.
Això sí, ens explica que cal tenir molta cura durant el tractament i també després perquè els resultats siguin millors.
El día de antes siempre me daba dolor el pelo. Cuando llegaba al hospital me mojaba bastante el pelo, me llevaba un acondicionador hidratante y me cepillaba el pelo. Y luego ya no me lavaba el pelo hasta 3 o 4 días después. No puedes usar el secador, nada que dé calor.
La màquina, Marta, és una donació a l'hospital.
Sí, és un regal de l'associació La Vida és Xula, que es va crear per familiars i amics de la Laia Mira, una dona que va morir de càncer de mama. La Laia la van tractar a l'Hospital de Terrassa i per això la primera de les màquines la van tenir en aquest centre. Allà en tenen dues. Al Parc Taulí en funciona una. I aviat també n'hi haurà a l'Hospital de Granollers i a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
L'espasa per sobre de tot, excepte d'una bona beguda.
Els amants dels videojocs en català tenen una cita ineludible aquest cap de setmana al Saló del Gaming, que ja ha obert portes a la Farga de l'Hospitalet. És la tercera edició. El Saga aposta aquí pel talent local i el públic familiar. Montse Mas.
Bon dia. El Saló de 7.000 metres quadrats pretén un espai a empreses, centres formatius, entitats i, sobretot, als jugadors, per normalitzar l'ús del català en aquest sector. Tina Font és membre de la Comissió de Videojocs de la Plataforma per la Llengua, organitzadora del certamen.
Un espai on tothom és gamer i tothom ha nascut per jugar. Per tant, això significa que el jugador en català té un espai que fins ara no tenia per a consumir i també per a veure quin producte s'està elaborant en català.
Entre els 70 expositors destaca l'estudi Roll the Box de Ferran i Conchi Pérez, que presenten en exclusiva el seu segon joc, Masks of the Void.
I és en català. Nosaltres, tots els nostres videojocs sempre surten en català, en anglès, castellà i català, sempre, de base.
En aquest cas, és un joc que va de llançar-ho tot, podent fer que l'únic que es quedi al terra sigui el terra i tot el que més es pugui llançar contra els teus enemics, creant un efecte antiestrès brutal.
Per bé que el 64% dels videojocs fets a Catalunya incorporen el català, encara no l'inclou cap dels videojocs més consumits, els anomenats AAA. Per això al Saga també trobem iniciatives de comunitats de jugadors, com la de l'Ignasi Sant Feliu, que doblen al català el League of Legends per amor a l'art.
Riot Games no ha decidit apostar pel català i llavors, havent-hi aquest sistema d'eines comunitàries per modificar el joc, l'hem aprofitat per doblar els personatges amb les nostres veus. No ens ho paga ningú, ho fem de jugadors cap a jugadors, simplement perquè puguis disfrutar dels teus jocs preferits en català.
Per tots els gamers, però sobretot per les famílies, el Saló habilita per primer cop un espai de la calma, un oasi enmig de tant brugit, pensat en col·laboració amb la Federació Catalana d'Autisme.
Una extensa exposició, més de 120 obres de l'artista uruguaià Joaquín Torres García, es pot veure a partir de demà a la Sala Parés de Barcelona per commemorar el 150 aniversari del seu naixement. La Parés també hi reivindica la seva connexió amb el pintor Valerio Vareda.
Sí, perquè en aquesta sala és on va fer la seva primera exposició i a Catalunya on va tenir clara la seva vocació, la pintura. El comissari de l'exposició i subdirector de la Sala Parés, Sergio Fuentes Mila, explica què hi veurem.
Obres dels inicis, les més experimentals, que tenen a veure amb el cartellisme, la influència fins i tot de Goya, la connexió amb col·legues dels Quatre Gats. Després podrem veure l'etapa noucentista presentada d'una manera àmplia i el pas que fa Torres García a partir de l'interès que té cap a la ciutat moderna.
Són obres a partir del 1917 que incorporen llenguatges de les primeres avantguardes com ara cubisme i futurisme. L'exposició continua amb l'evolució de Torres García.
L'etapa de Nova York, de 1920 al 22, i finalment també dues etapes més, que és l'estada que fa a França, bàsicament París, on ja va codificant el seu llenguatge personal que després derivarà en el famós constructivisme universal ja en l'etapa de Montevideo fins a la seva mort en el 49.
Miquela Rosso, professora del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona, és experta en Torres García, ens defineix la seva filosofia.
La pintura i l'art no deben simplement copiar la realitat, però sí deben inspirar-se en la realitat. I l'altra idea clave és que l'art no és un simple passatiempo. L'art té un sentit primordial, que és la connexió que ens permet con lo trascendente, con un orden superior.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Per qui no ho sàpiga, el Barça està de celebració. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
El Futbol Club Barcelona celebra avui el 125è aniversari de la seva fundació.
I ho farà amb una gala commemorativa que es farà al Liceu i que començarà 7:45. I en aquesta gala es presentarà la nova mascota del Barça i l'himne de l'aniversari. El Tot Costa de Catalunya Ràdio farà un programa especial a partir de les 7 i al matí de Catalunya Ràdio ha parlat amb tres expresidents del Barça, Joan Gaspart, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu. Rosell ha destacat les figures que ha tingut el Barça d'aquests 125 anys, però també el concepte del joc d'equip.
Sempre havíem tingut el Cruyff, fins i tot el Ronaldo, el Ronaldinho, doncs, evidentment, i com diu el Joan punt i a part, Messi, Neymar, etcètera, etcètera. No? Ara, en canvi, crec que és més una fixació d'equip.
Avui el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio estrena un capítol del podcast Rècords dedicat al 125è aniversari del Barça titulat Més que 125 anys.
El primer partit del Barça després d'aquesta gala serà demà contra les Palmes de la 15a jornada i amb un retorn molt esperat.
El de Lamine Yamal fa uns minuts que ha sortit el tècnic blaugrana Hansi Flick en roda de premsa, l'ha seguit el Ramon Salmurri.
Hansi Flick posa l'accent en el partit de demà contra les Palmes a les 2 del migdia en el dia del 125è aniversari del conjunt blaugrana. Diu el tècnic que estan enfocats en aconseguir la victòria, una plantilla que aquesta nit anirà a la gala del Liceu. De fet, ara mateix els futbolistes descansen a casa seva per trobar-se aquesta nit per anar al Liceu i després quedar ja concentrats de cara al partit de demà. La llista de convocats no la tindrem fins demà al matí, però sí que hi serà, segons ha explicat el propi Flick, Lamine Yamal.
He's back and he's ready to play.
Ha tornat i està preparat per jugar. Encara no hem decidit l'equip titular, però crec que ell pot i jugarà.
He can and he will play.
I pel que diu el tècnic, fa tot l'efecte que Frenkie de Jong no serà titular, no està al 100% físicament. De fet, Flick ha explicat que el rendiment de de Jong ha caigut des de l'aturada de seleccions. I la baixa de Marc Casado ha deixat molt clar el tècnic alemany que serà substituït per Gavi.
Gràcies, Ramon. Demà també juga l'Espanyol, que rebrà el Celta. El conjunt blanquiblau està molt necessitat de punts i està obligat a guanyar per deixar la penúltima posició a la classificació i trencar així una ratxa negativa de 7 derrotes en els últims 8 partits. Diumenge, el Girona visitarà el Villarreal. Avui comença a disputar-se la 15a jornada amb el duel Mallorca-València, que s'iniciarà a les 9 del vespre.
Un 125 aniversari del Barça que arriba en un mal moment per l'equip de bàsquet.
Tercera derrota seguida a l'Eurolliga i contra el pitjor rival, el Madrid. Ahir el Barça va perdre per 90-97 després de dues pròrrogues. Una derrota que suposa, com diem, la tercera de consecutiva a la competició i fa que se situï setè a la classificació amb un balanç de 7 victòries i 5 desfetes. Va debutar amb el Barça el base brasiler Raúl Neto amb 5 punts en 4 minuts jugats. També derrota del Joventut de Badalona a l'Eurocamp masculina a la pista del Başakşehir de Turquia per 89-78 en partit de la novena jornada. La penya és penúltima al seu grup amb un balanç de 3 victòries i 6 derrotes. D'altra banda, a la segona jornada de la Lliga de Campions masculina d'hoquei patins, triomf del Reus sobre el Barça per 5-4. Ahir també va jugar el Noia, que va empatar a 2 a la pista del Barcelos portuguès.
En motor, des d'ahir fins demà es fan a Barcelona les verificacions dels vehicles europeus que disputaran a partir del 3 de gener el Rally Dakar.
Una prova que per sisena vegada es farà a l'Aràbia Saudita. I Nani Roma ha aprofitat per presentar el seu Ford Raptor. Dami Aguilar, bon dia.
Bon dia. Nani, Roma i Àlex Aro han presentat el seu projecte de cara amb Ford Performance a tocar de l'àrea de la Vila Olímpica, tocant al mar, on hi ha la planada per verificar i que és oberta al públic fins demà dissabte. Nani, Roma lidera amb Carlos Sainz un nou projecte.
Intento fer la feina el millor que sé i el millor que puc, el que segurament no hi ha cap altre que li agradi tant. O sigui, la feina, tinc una sort, una fortuna de tenir una feina que m'apassiona i el poder millorar coses. Al final jo crec que el valor d'això és... O sigui, jo crec que valoro molt l'oportunitat de poder crear coses.
Entre Nani Roma i Àlex Aro quasi fan 40 de cars. El de Folgueroles no està amoïnat per guanyar, tot i que pensa que és possible. El que l'enorgulleix és que tot l'equip ho ha donat tot per construir un vehicle guanyador.
Gràcies, Damià. I la Lliga de Futbol de Primera Divisió Masculina tornarà en directe a 3CAT després de 12 temporades. A partir del 22 de desembre s'oferiran un total de 5 partits, tant del Girona com de l'Espanyol. El primer partit que es transmetrà serà Les Palmes Espanyol de la 18a jornada de Lliga.
No t'ho pots perdre.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Nou concert solidari de Barcelona per València a benefici de les persones afectades per la Dana. Joan Manuel Serrat serà el primer a sortir a l'escenari del Palau Sant Jordi de Barcelona a partir de 8:45 d'aquest vespre. Després serà el torn d'Andrea Motis, Judith Nederman i Lucía Fomero. Gala solidària de 3 hores que acabarà amb la música dels Estopa. Tota la recaptació de les entrades i les aportacions de la Fila Zero que es poden fer va destinada a la Creu Roja de València per ajudar, com deia, els damnificats dels aiguats avui just fa un mes.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.